A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que aquest proper dissabte, a 6:45 de la tarda, l'Espai Cultural Pere Stanfli es presenta el llibre Jack Bilbo, una autobiografia de Jordi Milà. Jordi Milà, que ha parlat ja en més d'una ocasió d'aquest polifacètic personatge que va passar un temps de la seva vida per Sitges. Sitges, per terres catalanes i mallorquines, artista, pintor, escultor, galerista, escriptor, fabulador, entusiasta de la vida i la llibertat i, per tant, personatge inqualificable. Jordi Milà, bon dia.
Hola, bon dia. Jordi,
sí, anava a dir... com el definiríem? Hi ha alguna paraula que ens permeti definir Jack Bilbo?
És un personatge, com bé dius, és un personatge de difícil qualificació. Abans que res, però, deixa'm matitzar una cosa que acabes de comentar.
Endavant.
El llibre no és meu, ni molt menys, eh? Ah. El llibre és la seva autobiografia, que el que s'ha fet és traduir-la a català i alguns textos previs per contextualitzar, però el llibre és el seu.
Correcte.
És una autobiografia.
Doncs en aquest cas...
L'autor és ell mateix.
Demanem disculpes a l'autor pròcrif. I en qualsevol cas no seràs l'autor, però ets un bon coneixedor de la biografia del personatge. T'ha interessat?
Sí, és un personatge que és atraient. És atraient per lo singular de la seva vida, de les seves activitats. I tot plegat sempre estava en el record, però un record difús entre si era veritat o no era veritat, aquelles històries del Capone i tot allò. I bueno, doncs vam engegar la maquinària, que ja va sortir una primera part en el llibre de Històries del Poble Silenciós. Uh-huh. I bueno, això ha sigut una miqueta la culminació d'aquesta part d'aconseguir traduir al català el seu llibre més extens, per dir-ho d'una manera.
Com cau Bilbo a Sitges?
Bilbo cau a Sitges de casualitat. Bilbo fugia de... Bilbo era un esperit lliure, eh? Era un home molt... Ell havia format part dels primers grups que s'havien creat contra el naixement del feixisme a Alemanya. I, bueno, fruit del seu periple de joventut, acaba tenint que fugir d'Alemanya i va parar, en aquest cas, va parar a Mallorca, a Cala Ratxada, que d'aquí ve l'altre vincle català o peninsular que té Bilbo, que és amb Mallorca, amb uh-huh. Cala Ratxada. Allà s'hi passa, però no s'hi passa més de 6 o 8 mesos. El que passa és que són uns mesos molt intensos. Ell obre un bar que es converteix en referència per l'esbojarrat del cervell i com funcionava tot allò entre la petita colònia que hi havia d'estrangers que ja rondaven per aquella part de l'illa. Recordo que és la part més oriental de l'illa i era la més despoblada i la més, això parlo dels anys 30, la més despoblada de Mallorca. Però arrel d'un afer sentimental i poc més, Bilbo vol deixar la illa i ve al Principat. Sembla ser que primer volia establir-se a Andorra, però no ho aconsegueix i descobreix Sitges. I ell ja ho diu, que la seva atracció en Sitges és total. Vull dir, quan coneix Sitges, imagina't un alemany de vida divertida, descobreix els Sitges, descobreix tot just s'allotja en l'hotel Terramar, que feia un mes i poc que s'havia estrenat, s'hi troba com a casa. I li encanta la tranquil·litat, el cosmopolitisme que ja hi havia en aquells Sitges, uh-huh. i li encanta i se sent com a casa.
Estem parlant dels Sitges de la segona dècada del segle passat, no?
Arriba al 34.
D'acord.
El 33 arriba a Mallorca, arriba al 33 aquí a Sitges, sí. El 33 arriba a Sitges i marxa tot just començada la guerra.
Val. És a dir, s'ha estat 3 anys.
Sí, pràcticament, sí, sí.
I què fa aquí? Era el Sitges que ja havia deixat Deering en el seu dia, que després també, clar, Rossinyol també, doncs, mor per aquesta època, mor el 36, si no recordo malament. Per tant, doncs, és aquest Sitges que havia deixat la llavor del que seria posteriorment i aquest Sitges que esperava, sense saber-ho, la vinguda de la guerra.
Sí, però Sitges, jo crec que ella intuïa que era un centre cosmopolita, era un centre on hi havia una vida cultural intensa, perquè de fet les publicacions dels anys 30 en generalista sobre vida cultural a Catalunya ja ho reflecteixen. Ja, totes les publicacions en un moment o altre parlen de la vida cultural de Sitges. I ell s'hi estarà, jo crec que s'hi troba com a peix a l'aigua. Uh-huh. I estan aquí, tant és així que es construeix una casa, amb una parcel·la al vinyet, una casa que de fet encara segueix en peu, amb modificacions però encara hi és. Obre el SOS, el bar SOS, local de referència, és la cantonada Parellades amb Sant Pere, i inclús després encara obrirà una botigueta de souvenirs, de regals, i encara tenia intenció d'obrir més... No, era un emprenedor, tenia intenció d'obrir més negocis, un saló de te a casa seva, inclús sembla que volia fabricar un licor que es digués el Jacques Subur.
Jacques Subur, és bo,
sí.
Això. I amb qui es relaciona aquí? És una persona coneguda, crea relacions amb la, doncs, amb la gent del poble, o es mou només a nivell del que ara coneixem com a colònia?
Bueno, majoritàriament es mouen, o sigui, el bar és un bar internacional, que la fortuna, la grandesa que tenia és que podien, en aquell moment ja podien parlar diferents idiomes i trobar les novetats dintre del món de la cocteleria, podríem dir, les novetats que o els temes que en aquell moment despuntaven. I el gruix de la seva activitat és entre el turisme que començava a rondar pels establiments de Sitges. Uh-huh. També, lògicament, també hi havia població autòctona, però potser no era el seu gran públic, o el target del públic que pogués tenir ell en el seu local.
Per tant, podríem dir que durant aquests 3 anys Bilbo triomfa a Sitges?
Sí, ell s'hi sent molt bé, s'hi sent a gust, aconsegueix aquella, amb les seves, aprofundir en la seva, en el seu caràcter ambigu, que no mai sabia si estava dient la veritat o estava dient mentides, aprofundeix en això i es crea una imatge volguda, que és una imatge contundent i forta, i que jo sempre dic que li servia per atreure a qui ell interessava atreure, i alhora per mantenir lluny a qui no li interessava.
D'acord.
És un home desaforat, un home exagerat, un home exagerat en tots els sentits, físicament, però a l'hora de parlar, i un fabulador, un gran inventor d'històries.
Uh-huh. Era una persona allò de complexió grossa, forta,
sí,
atlètica?
Sí, atlètica, inclús em sembla que, si no recordo, bueno, no recordo malament, no? Hi ha alguna fotografia d'ell fent-li d'esparring amb el Smilling, el uh-huh. combat de boxe famós Smilling Uzkudung a Barcelona, quan el Smilling estava hostatjat a l'hotel Terramar i feien les sessions preparatòries a la piscina Maria Teresa, ell col·laborava, bueno, com que era alemany, d'origen alemany, i el Smilling era també d'alemany, suposo que devien congeniar, i arriba a fer d'esparring en entrenaments de boxa.
Uh-huh. Per tant, estem dibuixant un personatge que probablement va dibuixar-se ell mateix com a personatge, no? És a dir, al final crea una...
Bilbo és un personatge creat per ell mateix. Ell neix amb un altre nom, és Hugo Baruch. Uh-huh. És fill i net d'una nissaga de gent vinculada al teatre, no artísticament, bueno, artísticament, però sobretot logísticament, tenien una gran empresa d'accessoris per teatres o d'equipaments teatrals. I ell el que fa és, a través d'una novel·leta que ha dit quan ell és molt jove, que és traduït al castellà com a Servicio del Capone, on crea un personatge que es diu Jack Bilbo, i on en aquella novel·la ell barreja la seva vida real i pròpia, que també és contundent, amb una part inventada.
D'acord.
I el que surt d'això és un personatge. La gent l'acaba assimilant amb el seu personatge, ell se n'aprofita i a partir d'aquell moment es farà dir Jack Bilbo. Que és un personatge, però vull dir que és la confusió entre la persona i el personatge.
En qualsevol cas, està demostrada aquesta relació amb el Capone o entra en el punt de la faula?
En el volum que es presenta aquest dissabte, que és la traducció al català de la seva autobiografia publicada al 1948, i dic aquesta, perquè una de les gràcies de Bilbo és que va publicar 3 autobiografies, semblants però amb alguna diferència entre mig. Sí, no, home, això no és gaire... No és gaire, jo no conec gaire persones que hagin redactat 3 autobiografies. I en aquesta, ell jo crec que s'ha sincera i reconeix que tot el tema de Capone va ser una invenció que li va servir per fer-se un nom i per guanyar diners, perquè va ser un èxit de joventut, aquesta una novel·leta que va fer, i li va servir. Però que la part del Capone se l'havia inventat, ell ho reconeix.
Tot i això, era una persona ben relacionada en els cercles de la cultura, segur. En el llibre s'inclou un text de Henry Miller.
Hola? T'he perdut un moment.
Hola, Jordi, ara sí que em sents?
Sí, sí, sí.
Telèfons. Doncs això, que dic que era una persona ben relacionada en els entorns literaris i culturals, i hi ha un text fins i tot de Henry Miller.
Sí, sí, sí. Ell després de passar per Londres i per França, els últims anys de la seva vida els passa a Berlín, que era la seva ciutat natal, i allà torna a obrir un local, un bar, el Hafenspelunsk, i allà, bueno, els seus locals, lògicament jo els conec de referències, no de res més, però venien a ser una mena de cau, a part del servei de bar o de cocteleria, allà hi havia art a les parets, fins i tot hi havia prestatgeries amb llibres, i he de pensar que era un lloc amb un cert encant cultural. I sembla ser que un dels seus assiduos clients a Berlín va ser durant una temporada Henry Miller, amb qui va fer una amistat, i hi ha una correspondència entre ells dos, i li va demanar si volia prologar una versió que va sortir a Alemanya d'aquest mateix llibre, i el que reprodueix en aquest llibre és la traducció d'aquesta petita introducció que li va fer el Henry Miller.
Marxa de Sitges per la guerra?
Sí, ell quan comença la guerra fins i tot forma part de l'expedició a Mallorca com a sanitari. Ell en aquest llibre descriu, doncs, és testimoni dels primers dies de la guerra a Sitges i a Barcelona. Vull dir, és un testimoni que fins ara no ha passat desapercebut, però crec que és prou interessant. Aconsegueix, ell és l'encarregat d'evacuar, perquè ens entenguem, és l'encarregat d'evacuar els turistes estrangers a Sitges a l'estiu del 36. O sigui, el mateix comitè de milícies li encarrega a ell, com que sabia alemany, anglès i devia xapurrejar alguna cosa més, li encarreguen la feina de poder evacuar correctament als estrangers. I ell ho descriu, el llibre, el procés aquest d'evacuació. I poc després fa aquesta expedició a Mallorca. Jo crec que s'adona que el tema no anirà gaire bé. Aconsegueix evacuar la seva família, la seva dona i la seva filla que li havia nascut aquí a Sitges, i marxa. I uns mesos després, no tinc clar si l'octubre, probablement l'octubre del 36, abandona Sitges.
D'acord. I per tant, doncs, ja no tornarà.
No.
Amb el temps, ell, una persona que ha anat tastant, igual que no deu tornar a Mallorca, no torna a Sitges.
No, no torna a Sitges, no.
Ni manté
no,
cap mena de relació.
Bueno, la relació, com a poc, una relació epistolar amb algú segur que la va mantenir. Com a poc tinc record que guardés alguna relació amb el doctor Benaprés, curiosament. Mm. Segurament devia ser el seu metge de referència aquí, i és probable que alguna carta o alguna relació epistolar amb ell la mantingués. I és de creure que amb algú més. No ho sé, no ho puc assegurar. Però ell ja comença, va d'aquí, se'n marxa a Londres i comença una vida, una altra vida també esbojarrada, però completament diferent i ja vinculada totalment al món de l'art.
D'acord. És a dir, sent el cap una mica. Encara que es dediqui a l'art,
no,
sent el cap.
No, no el sent, no.
Ah,
no,
vaja.
No, per res, comença una altra vida totalment díscola, amb afers, se separa de la seva dona, manté relacions fins que no sent el cap amb una altra parella, té intents de suïcidi, engega projectes que no li van bé fins que arrenca un que sí que li va bé, ell és deportat perquè ell és una, penseu que és un alemany a Londres de la Segona Guerra Mundial.
Poca broma.
Poca broma, per tant és susceptible de passar informació al bàndol alemany. Per tant és confinat en un camp de concentració a Onxam, a l'illa de Man. Vull dir que té una situació peculiar bastant complexa.
Se'n surt de tot plegat, entenem.
Sí, se'n surt.
I finalment, doncs, a mitjans del... Bé, a finals dels 40, publica aquesta autobiografia,
sí.
que és ara la que, traduïda al català, es publicarà aquest proper... es presentarà aquest proper dissabte al grup d'estudis. Qui vulgui aprofundir una mica més sobre els intríngulis del personatge, sobre les seves vivències, qui li hagi quedat una mica el cuquet del que ens ha explicat ara en Jordi Milà, sobre un personatge, com dèiem, polièdric, inqualificable i amb una vida molt interessant, i qui vulgui fins i tot doncs, llegir detalls d'aquests Sitges dels anys 30, de l'inici de la Guerra Civil, doncs pot acostar-se en aquesta primera traducció al català del llibre de Bilbo, que inclou textos del net de Jack Bilbo, Ben Budeson, de Gabriel Mir, de Jordi Milà, de Miquel Lluch, i també un text que li dedica, com hem comentat abans, l'escriptor nord-americà Henry Miller. Serà tot plegat aquest proper dissabte a 6:45 al grup d'estudis Jordi Milà. Doncs gràcies, tindrem més informació al voltant d'un personatge, d'Hugo Baruch, de Jack Bilbo.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies i fins la propera.